Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 25 de novembre del 2020. Avui és dia de Santa Caterina i el pensament del dia ens el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. Avui és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Des que es va desfermar la Covid-19, les noves dades i informes revelen que s'ha intensificat tota mena de violència contra les dones i les nenes, sobretot la violència a la llar. Les peticions d'ajuda d'assistència per trucades i consultes online al 016 i per serveis de WhatsApp a tot l'Estat van créixer els mesos de confinament a 29.700, un augment del 57,9% en comparació amb l'any passat. Les denúncies van disminuir, però segurament és que el confinament limitava la mobilitat de les víctimes i moltes devien témer les represàlies. Aquest tipus de violència de gènere, n'hi ha dissortadament d'altres, és una realitat dolorosa i complexa, fruit d'una anacrònica asimetria cultural. La violència contra la dona per part del seu cònjuge està sustentada en el mite de la inferioritat del sexe femení, a la seva situació de desigualtat encara en la societat, a la dependència econòmica, a la por per la vida dels seus fills i la pròpia. No és fàcil d'erradicar. Tant de bo que dies com aquest ajudin a prendre consciència d'aquesta realitat que ens volta i a prendre, sobretot, mesures de sensibilització i de prevenció. Jesús de Natzaret va evitar que una dona fos apedregada per adulteri. Ho feu amb les armes de la raó. Serem capaços de seguir el seu exemple? Adéu-siau.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Abans de començar el programa, deixin-m'ho dir avui. Bravo, 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 i perquè diguin que l'Església no parla clar, gràcies, mossèn Jaume Aymar, per fer pensaments del dia com aquest.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 495. El teatre, el cinema, la televisió són l'art de fer somiar i a fe de Déu que ho va aconseguir amb una mirada sublim que et feia quedar-te gelat o et feia somriure. Tendresa i duresa quan calia. Si miro enrere, la sé recordar a O Europa, on ens regalava humor, a Secrets de Família, Laberint d'Ombres, al Cor de la Ciutat, on ens regalava drama i quotidianitat a parts iguals i se'ns ficava al menjador de casa com una més. La recordo al cinema, amb una senyora que ens feia posar els pèls de punta a l'orfanato. La recordo al teatre, que tant estimava, recitant com ningú aquella campana de Sant Honorat, o amb la iaia amb la que va decidir baixar dels escenaris. Tot plegat amb la vehicularitat d'un català perfecte d'un país que tant va estimar i portar arreu i una naturalitat envejable. La dama i la degana del teatre català. Per tot això i molt, molt més, ella no era Montserrat Carulla, era la Carulla. I avui, una cultura molt tocada, la plora i la trobarà a faltar.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen a les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic, ell, Toni Huguet. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Què tal? Com esteu?
Aquí, passant l'estona, quan passen 4 minuts de les 8.
A veure, què passa avui, 25 de novembre?
Mercè, avui falta un mes per Nadal, eh?
Avui falta un mes per Nadal, sí.
Suposo, no ho sé si és això.
Falta un mes pel Nadal, visca!
Veus?
Està content.
Vinga, seguiu, que si no es fent tard.
És veritat, és veritat, és veritat. De fet, passen 5 minuts ja de les 8 del matí. Presentem a tot l'equip, com dèiem, a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, que no t'ho he dit, bon dia.
Bon dia, Joan.
I ens comencem a fer preguntes sense més dilació un dia com avui, com per exemple, nom propi. Qui és la protagonista d'avui?
Sí, Joan, perdona, Montserrat Carulla, degana i dama del Teatre Català, que ahir ens deixava a l'edat de 90 anys. El món de la cultura, l'espectacle, la política, se'n va acomiadar d'ella a través de la xarxa.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 12 graus, Lleida, 6 graus, Girona, 7 graus, Tarragona, 12 graus i Andorra, 1 grau.
De què parlarem avui en aquest programa?
Com sempre, repassarem les primeres notícies del dia, també repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. En el Dia Internacional contra la Violència Masclista en parlarem amb Laura Martínez, ella és presidenta de l'Institut Català de la Dona. Descobrirem avui una nova efemèride i el seu so a freqüència modulada. Un dia en el que també recordarem la figura de Montserrat Carulla, degana i dama del Teatre Català, que ahir ens deixava els 90 anys amb, i ho farem, comentarem, entre d'altres, amb el crític de teatre i col·laborador d'aquesta casa, Andreu Sotorra, i també la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa, que tindrà la trucada de Ràdio Cel per comentar-nos i, sobretot, per recordar la figura de Montserrat Carulla. Descobrirem avui la nova revista creada a l'Empordà, es diu Niu, i ho farem amb dos dels seus fundadors, Jorge Carrasco i Elena Salcedo. Descobrirem les novetats del cinema i seguirem recordant la gran Carulla a la nostra secció de cinema Fila 7 amb Néstor Company. I a darrera hora del programa, sorpresa, Joan, final. Acabarem amb una sorpresa.
Ai, no desvallem res, eh?
És un anunci.
És un anunci, va, ho deixem aquí.
I que ens fa molta il·lusió.
Sí, senyora. Sí, senyora. Si, si voleu descobrir del que estem parlant, ja ho sabeu. Fins a les 10 amb nosaltres, a Ràdio Estel, i sabreu doncs, aquesta sorpresa que, com deia la Mercè, ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. Recordeu també que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp per comentar tot allò que vulgueu, si us voleu en recordar un dia com avui de la gran, gran, gran Montserrat Carulla. Doncs nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
De Salvador Illa, Joan, que ja té una proposta per fer front a les festes de Nadal en plena pandèmia de coronavirus. Mira, el Toni que estava il·lusionat, sí. 6 persones i toc de queda a la 1 per Nadal i Cap d'Any. Això és la proposta del govern espanyol. Veurem què passa avui en aquesta reunió amb el Consell Interterritorial amb cada comunitat.
Toni, a la 1 a casa, eh? Ens portem bé.
Sí, va. El Toni es porta bé.
Vale.
Silenci. Miquel Samper, alerta de terrasses amb grups de 10 i exigeix complir la norma. El conseller d'Interior posa la lupa en algunes terrasses que no estan complint les mesures de seguretat. 2,5 milions de persones vulnerables i de risc seran les vacunades, Joan, de Covid al març, també segons Sanitat. I atenció, perquè aquesta hora hem de marxar cap a Brussel·les, perquè hi ha hagut un debat encès sobre el procés.
George Orwell va dir: si la libertat significa en el fons alguna cosa, és el dret d'explicar a la gent allò que no volen sentir. És molt clar que hi ha gent aquí que no vol sentir a parla sobre Catalunya.
És una intervenció, parcialment en català, ho hem escoltat. Va ser ahir, citant Orwell, l'eurodiputada irlandesa Claire Daly denunciava censura a una menció als presos del procés.
Ara bé, quan alguns descobreixen que a part de bona cervesa els irlandesos tenen bones eurodiputades.
I avui també, 25 de novembre, és el Dia contra la Violència Masclista. Llegim al periòdico que el maltracte de la meitat de les assassinades per violència masclista era conegut.
I aquesta hora també que obrim nova cançó que volem escoltar en aquest programa. Ja ho sabeu que fins al proper dia 20 de desembre, dia de la Marató de TV3, anirem redescobrint o descobrint aquest àlbum que presenten enguany, on hi participen grans cantants de la talla de Sebastián Yatra, un any.
Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada. Va ser tu l'amor d'un etern estiu. I d'aquell comiat al setembre, que l'octubre encara cremava, novembre va ser melangia a mi. I vindrà desembre, i encara t'enyoro. Van ser 6 mesos i per fi tornaré a veure. I vindrà el febrer, jo seré el primer que et portaré flors i et diré quant jo t'estimo. Pot ser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat, però el nostre amor és més fort. Pot ser que el temps ens allunyi un altre cop, no sabré on estàs, però el nostre amor és més fort. Els meus amics que jo no necessito un altre, només tu m'omplaça vida. 1000 quilòmetres es resten quan dos ànimes se sumen, la distància ja no és res. Només penso en tu, només penso en tu. Ja els cosins saben quin nom tu tens i que per això jo estic perdut. Espero que també et passi a tu. I vindrà desembre i encara t'enyoro. Van ser 6 mesos i per fi tornaré a veure. I vindrà el febrer, jo seré el primer que et portaré flors i et diré quant jo t'estimo. Pot ser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat, però el nostre amor és més fort. Pot ser que el temps ens allunyi un altre cop, no sabré on estàs, però el nostre amor és més fort. T'esperaré perquè l'amor és més fort. T'esperaré perquè l'amor és més fort. Vaig trobar-te la primavera amb una mirada robada.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Tretze minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa pel Ministeri de Sanitat, que planteja que el toc de queda comenci a la 1 de la matinada per Nadal i Cap d'Any, mentre a Catalunya s'estudia, això sí, una flexibilització, Mercè.
Quan falta un mes just per la nit de Nadal, damunt la taula hi ha propostes diferents de la Generalitat i el govern espanyol. La proposta del govern espanyol vol reunions familiars de 6 persones com a màxim, Joan. És el que planteja l'esborrany que el Ministeri de Sanitat debatrà amb les comunitats autònomes, previsiblement en el Consell Interterritorial d'avui.
Lo más importante respecto a las fiestas de Navidad es llegar a un consenso en conjunto de las comunidades autónomas y dar un conjunto de recomendaciones claras a la ciudadanía, que estamos trabajando, todavía no hay nada definitivo.
Sí, hem de dir que estàvem escoltant a Salvador Illa, ministre de Sanitat. El document de treball doncs proposa també que el toc de queda de les nits de Nadal, Cap d'Any, comenci, com dèiem, a la 1 de la matinada i vagi fins a les 6 del matí. En canvi, la proposta de la Generalitat aprovada la setmana passada, recordem-ho, passava per permetre les reunions de fins a 10 persones de 2 grups de convivència, sempre que les dades de la pandèmia evolucionin bé i es pugui arribar al Nadal en el tram 3 de la desescalada. En el cas de les cavalcades de Reis, el govern espanyol proposa que siguin estàtiques.
Pregunta importantíssima que es deu fer moltíssima gent hores d'ara. Qui tindrà l'última paraula, Mercè?
Doncs sí, Joan. Diverses autonomies s'han queixat d'haver accedit a l'esborrany amb les propostes del govern espanyol a través dels mitjans, quan moltes ja hi estaven treballant. El ministre de Sanitat ha afirmat que buscarà el consens i que encara no hi ha res definitiu. Hem de dir que, pel que fa a casa nostra, per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha alertat que algunes terrasses de bars i restaurants s'estan saltant les restriccions, amb grups de 10 persones en taules juntes, i ha exigit complir la norma per mantenir la reobertura de la restauració.
I mentre alguns tenen la mirada posada en les cavalcades de Reis, la nit de Nadal i els canalons de Sant Esteve, Espanya registra 537 noves morts per Covid, el màxim de la segona onada.
Sí, el ministre de Sanitat ho anunciava i notificava aquest dimarts 12.228 casos de Covid-19, els quals 4.584 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació als 2.344 registrats dimecres. A l'avança, la xifra global de persones infectades per coronavirus a 1.594.000, quan els morts per Covid-19 han notificat 537 més, 1.232 en l'última setmana, el que representa, doncs, és el màxim de defuncions de tota la segona onada de la Covid a Espanya.
I ens quedem al Ministeri de Sanitat perquè Salvador Illa confirma que Espanya començarà a vacunar al gener els col·lectius més vulnerables i de risc, que seran 2,5 milions de persones a tot l'estat i que estarien immunitzades al març.
Sí, residències, personal sanitari seran els primers. Salvador Illa assegurava que la vacuna serà igual de segura que la resta, serà gratuïta i voluntària, i s'administrarà pel sistema públic de salut, amb les mateixes mesures de seguretat que amb la resta de vacunes. Hi haurà, Joan, 3 etapes de distribució de la vacuna. La primera entre gener i març, amb poques dosis, la segona entre març i juny i una tercera a partir del juny.
Això sí, quins són els grups prioritaris de vacunació i quins han estat els criteris, Mercè?
Sí, s'han fixat 18 grups prioritaris en funció de 4 criteris de risc decidits a partir de paràmetres científics, ètics, legals i econòmics. El risc de morbiditat greu, és a dir, la quantitat de persones que poden desenvolupar la malaltia de forma greu, o mortalitat, d'exposició a la malaltia, d'impacte socioeconòmic i de transmissió de la malaltia. Així, els primers col·lectius a rebre la vacuna seran residents i personal sociosanitari de les residències de persones grans. Després, la resta del personal sanitari i grans dependents.
Passen gairebé 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí, pel que fa al trànsit, pendents d'un accident que talla la C-1413A a Sant Cugat del Vallès, que està provocant 4 quilòmetres d'aturades en els dos sentits, i també hi ha retencions per enllaçar des de Castellbisbal a la B-225. D'altra banda, també amb un ull posat a l'hora punta a la corona de Barcelona, de moment amb les retencions habituals als accessos de la ciutat, d'entrada des de la Pota Nord a la C-31 per Badalona i a la C-58 passant per Sabadell i per Montcada, i també com cada matí hi ha retencions a l'autovia del Vallès, a Ripollet, en sentit Terrassa. El que fa a la Pota Sud, destaca ara la densitat que hi ha a l'enllaç de l'AP-7 amb la B-23 en els dos sentits de la marxa, també amb retencions d'entrada a la ciutat habituals, a la 2 a l'altura de Cornellà, i en els punts d'enllaç amb l'accés a Barcelona de la B-23 i de la C-32. Al Vallès també situació ara complicada, aturades a l'AP-7 a Mollet en sentit Tarragona, que compliquen l'enllaç des de la C-17, també amb retencions a Parets en els dos sentits, algunes trams de densitat, els habituals a la C-59 i a la C-60, i acabem fixant-nos en com estan les dues rondes que ara mateix pateixen aturades, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres continuem amb més informació perquè Esquerra Republicana va anunciar ahir un acord per als pressupostos a canvi de la fi del control financer.
Junts per Catalunya considera que la fi de la intervenció de les finances de la Generalitat no pot ser objecte de la negociació perquè ja corresponia al govern. De fet, Pedro Sánchez també es garanteix el suport del PNB, té encarrilat el de Bildu i continua negociant amb Ciutadans.
I el maltracte de la meitat de les assassinades era conegut.
Els Mossos d'Esquadra demanen als coneguts que avisin si detecten violència de gènere. El confinament fa augmentar el control dels agressors i baixa les denúncies. Les trucades al 016 van créixer el 60% a l'abril i aquest any s'acumulen 41 persones assassinades. Com cada 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones.
Precisament avui en parlarem de tot plegat amb Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona. Importantíssim, importantíssim recordar-ho les vegades que faci falta. Si teniu qualsevol problema, marqueu el telèfon des d'on sigui i com sigui. 016. Investiguen per atemptat a l'autoritat el sense sostre ferit de bala per un guàrdia urbà.
Sí, el jutge que ha assumit el cas encara no hi ha dit si l'investigarà l'actuació de l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Persecució amb trets a Sant Cugat quan uns Mossos intentaven detenir uns lladres.
Sí, els Mossos no van poder detenir els fugitius que, per cert, van tornar a l'establiment per acabar de robar.
I el metge... De veritat que hi ha notícies a vegades. Sí. Almenys 4 morts en un naufragi a la costa de les Canàries.
Unes 27 persones han pogut ser rescatades, però Salvament Marítim encara intenta localitzar-ne la resta. També es busca una embarcació amb 7 persones a bord, 3 d'elles menors, en aquest cas a uns 190 quilòmetres de distància de la illa del Hierro.
I el president electe dels Estats Units, Joe Biden, va presentar aquest dimarts els membres de l'equip de seguretat nacional i d'exteriors del seu futur govern.
Sí, llest per liderar el món, iniciant així formalment el procés de transició després que el mandatari sortint Donald Trump donés llum verd a la transferència de poder. En un acte a Wilmington, a Delaware, on resideix Joe Biden i flanquejat per la vicepresidència electa, Kamala Harris, i alguns dels integrants del seu futur gabinet, Biden va mostrar un equip que reflecteix el fet que els Estats Units estan de tornada, llestos per liderar el món, no retirar-se d'ell.
Per cert que Joe Biden ha fet un tuit les darreres hores on hi posa "America, come back". Mor Montserrat Carulla, referent i actriu total del teatre, el cinema i la televisió.
El Teatre Català perd una de les seves actrius més emblemàtiques, més estimades, que ha mort aquest dimarts als 90 anys. Carulla deixa un llegat gairebé inabastable de personatges, tot i que va començar de molt joveneta al cinema, va ser a partir dels 40 anys quan es va poder dedicar al teatre. Amb la seva filla, Vicky Peña, una altra de les grans del teatre, va fer també tàndem sobre els escenaris en obres com La reina de la bellesa de Leonane. Però el salt a l'èxit entre el gran públic va arribar per les seves incomptables aparicions. Quantes vegades l'hem pogut veure a Montserrat Carulla a la televisió en sèries com ara O Europa, Secrets de Família o La Riera. Carulla es va acomiadar dels escenaris ara fa 4 anys amb l'obra Laia. Al llarg de la seva... Iaia. Molt bé, gràcies, Joan. Iaia. Al llarg de la seva carrera l'han guardonada amb diversos premis de rellevància. El 1992 ja va rebre el premi Margarida Xirgo. Al cap de 3 anys era guardonada amb la Creu de Sant Jordi. Les xarxes socials, òbviament, s'han omplert de missatges d'admiració i condol d'ençà del coneixement de la mort de l'actriu. Companys de la professió i altres coneguts del món de les arts també han volgut dedicar-li unes paraules de comiat.
I el Teatre Goya i la Sala Beckett han estat de les primeres sales de Barcelona a aixecar el taló aquest dimarts després de 4 setmanes de tancament cultural.
Sí, a la resta de teatres barcelonins i del país ho aniran fent majoritàriament els propers dies, tan bon punt tinguin a punt el redisseny de la programació i la disponibilitat dels equips artístics.
L'equip de l'informatiu, l'InfoCat, del canal Super 3 i la seva editora i presentadora habitual, Laia Cervera, han sigut distingits amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de televisió.
Sí, el jurat dels premis ha reconegut l'informatiu del canal Super 3 per oferir als infants i als joves del nostre país un informatiu produït especialment per ells, en temes del seu interès i amb un llenguatge clar i entenedor. De fet, l'objectiu dels Premis Nacionals de Comunicació és atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si estan realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada.
El treball pastoral amb els pobres és l'objectiu del proper any litúrgic.
S'ha anunciat el recés diocesà d'Advent presidit pel cardenal Omella, fent èmfasi en la necessitat d'enfrontar aquest camí pastoral degut a les necessitats derivades de la crisi per la Covid-19.
I en plena d'esports, Mercè?
Sí, titular claríssim. El Barça guanya a Kiev i jugarà, per tant, els 8 de la Champions. Va guanyar ahir per 0-4.
24 minuts gairebé que passen de les 8 del matí, hora de saber els actes importants d'un dia com avui. Saludem també aquesta hora Berta Sacanell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, visita els treballs d'obertura d'una fossa al Regués. Avui també Pere Aragonès es reuneix amb el comitè de crisi de la Covid-19 amb els consellers Alba Vergés i Bernat Samper. També més coses. Avui el conseller Bernat Soler obre les jornades telemàtiques sobre fons europeus i sector social a Catalunya. D'altra banda, a les 3 de la tarda tindrà lloc la comissió parlamentària sobre la gestió de residències de gent gran en el marc de la pandèmia. Hi participaran Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i el ministre de Sanitat, Salvador Illa. I ja per acabar, a les 5 de la tarda el Parlament celebra l'acte de commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquests són, doncs, els actes previstos per l'agenda política d'avui dimecres.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Situació meteorològica atmosfèrica marcada pels núvols que avui afectaran pràcticament tot Catalunya, només amb algunes clarianes cap a les comarques de l'interior poc importants. També aquests núvols donaran precipitacions sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral. També aquestes precipitacions, la veritat és que molt intenses no han de ser i no estarà plovent de forma contínua, però sí que al llarg del dia a qualsevol d'aquests indrets, costa, prelitoral, hauran d'obrir el paraigua. Han pujat les temperatures mínimes, la nit no ha estat tan freda i, en canvi, les màximes quedaran un pèl més baixes que les d'ahir, per tant, ambient més fred durant el dia. I aquestes precipitacions, si arriben a caure per damunt dels 1.600 metres d'alçada, seran en forma de neu. La mateixa situació demà dijous, també divendres i dissabte. Per tant, estem al davant d'un període de 3-4 dies d'inestabilitat, no pas de pluges fortes, però sí pluges que poden afectar sobretot el que dèiem abans, litoral i prelitoral. A partir de diumenge, els mapes del temps ens indiquen una clara millora en el temps.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquests dies se celebra arreu la 25a Setmana de la Ciència, una iniciativa que tindrà lloc fins al dia 29 de novembre i en la qual el Museu de les Aigües hi tindrà una participació activa.
Les mil formes de l'aigua.
Enguany, la temàtica de la Setmana de la Ciència se centra en la malaltia Covid-19, però la Setmana de la Ciència tindrà també altres temes de gran rellevància, com l'Any Internacional de la Sanitat Vegetal de la UNESCO i el centenari del naixement de diferents persones que han estat referents als respectius camps de coneixement. El Museu de les Aigües vol estar present a les activitats d'aquesta setmana i per això ha creat un joc gràfic interactiu en format vinyetes de còmic que t'endinsa al món i a les aventures de dos personatges, un noi i una noia, que tenen una missió. La central de captació i bombament d'aigua s'ha aturat i ambdós lluiten per recuperar els records de l'aigua i aconseguir abastir a contrarrellotge a tota una població. El joc, dirigit a un públic jove i adult, dura aproximadament una hora i permet a cada participant desenvolupar la història d'una manera o una altra. Així que ja ho sabeu, si voleu viure l'experiència d'aquest joc, només cal que us adreceu al web www.lamemoriadelaigua.com i ja podreu començar a jugar. Aprofiteu que és només aquesta setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i festa teva, Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93-443-3040.
Els dimecres cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber quines són les portades dels diaris més llegits del país, Mercè.
Doncs sí, Joan, comencem amb el Punt Avui. La majoria de diaris, dos protagonistes clars tenen en les seves principals portades. D'una banda, tema Covid, residències i personal sanitari els primers destinataris a vacunar-se, els protagonistes són ells, com destaca el Punt Avui. I també l'altre protagonista a les portades dels diaris d'avui és sens dubte ella, Montserrat Carulla. El Punt Avui s'acomiada de la gran dama del teatre català amb adéu a una gran de l'escena. Soc actriu catalana independentista. A La Vanguardia, d'una banda, Sanitat planteja un toc de queda a la una i les nits de Nadal i de Cap d'Any, i d'altra banda també aquesta menció especial avui a La Vanguardia cap a Montserrat Carulla amb l'última escena de Montserrat Carulla amb un adéu a una altra gran actriu. El Periódico destaquen que Sanitat proposa allargar la nit de Cap d'Any fins a la una i que 2,5 milions d'espanyols estaran vacunats el mes de març. I també homenatge a la Carulla amb la gran actriu catalana mort als 90 anys. I també avui al diari Ara doncs hi ha aquest gran reconeixement amb una fotografia preciosa de Montserrat Carulla i titulen l'actriu més estimada, antidiva, admirada i estimada pel gran públic i la crítica durant més de 50 anys, va omplir amb la seva mirada i també la seva veu als escenaris i les sèries més populars. Va morir ahir als 90 anys.
Importantíssims els ulls de la Carulla, que parlaven com els de ningú. Com els de ningú. En parlarem de la seva persona més tard. Portades dels diaris digitals locals.
Mira, a Periòdic d'Andorra destaquem que el Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere ha rebut entre l'1 de gener i el 30 d'octubre del 2020 311 dones, 160 corresponen a casos nous, 108 a prevalença i 43 a reobertura d'expedient. Ara, les portades dels diaris digitals locals, destaquem, com sempre, Diari de Girona, que ens informen que ha bolcat un camió carregat de pinso i obliga a tallar la carretera més de 7 hores a Massanes. El Segre, anem cap a Lleida. La Diputació de Lleida votarà un pressupost de 137 milions amb 14 per pal·liar danys de la Covid. Cap a Tarragona, diari més llegim avui que el Ministeri de Cultura ha reclamat a l'Ajuntament de Tarragona el retorn de 114.000 euros en concepte d'una subvenció entregada en el marc del programa cultural dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. I avui llegim a Viure a Sant Boi, que Sant Boi compta amb un nou servei d'intervenció especialitzada en violència masclista. Aquest recurs d'abast comarcal ofereix atenció integral a dones, noies i criatures que pateixen violència.
I marca d'aquesta casa portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim que la banca sense ànim de lucre, amb aquest titular ens expliquen els companys de Catalunya Cristiana que les entitats eclesials tenen camí per recórrer pel que fa a la coherència amb les finances. A Flama.info llegim que aquest 23 de novembre el Papa Francesc va rebre en audiència a Marcelo Semeraro. Ell és prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants. Durant l'audiència, el pontífex va autoritzar a la mateixa congregació promulgar els decrets dels futurs beats. A Religió en Digital fan referència al Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona i a Vida Nueva diu per elles toquen les campanes. És un homenatge de les esglésies de Madrid a les víctimes de la violència contra les dones. Serà a partir de les 7 de la tarda, diversos campanars se sumen a aquesta iniciativa que recorda les dones assassinades.
Doncs precisament, en parlem tot just ara de tot plegat, 34 minuts que passen de les 8 del matí, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs avui precisament és el Dia Internacional contra la Violència Masclista arreu del món. En parlem a aquesta hora amb Laura Martínez. Ella és presidenta de l'Institut Català de la Dona. Laura Martínez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Llegíem avui que la violència masclista ha baixat un 5%, atribuïble segurament al confinament provocat per la pandèmia. Això és una dada positiva perquè ens indica que ha baixat o una dada negativa perquè no ha baixat i s'ha pogut denunciar menys?
Bé, creiem que és una dada... Les dades sempre és molt difícil de... En violència masclista són molt difícils d'analitzar perquè no tota la violència masclista es denuncia, no tota demana recurs i n'hi ha molta que es fa invisibilitzada. Per tant, amb les dades que tenim ara, és cert que les denúncies han baixat. Creiem que degut al confinament, perquè el telèfon, la línia 900-900-120, que és la que té violència masclista, bé, durant el confinament va pujar un 100% les seves trucades. Per tant, no creiem que hagi baixat la violència. Al revés, era una situació on les dones estaven molt aïllades i els agressors tenien més poder de control sobre ella.
De fet, el nombre total de dones assassinades per violència masclista comptabilitzades de gener i fins al novembre del 2020 a Catalunya ha estat 11. Les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones, les de Barcelona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Girona, i els serveis d'informació i atenció a les dones presents en els municipis de més de 20.000 habitants i a les capitals comarcals van realitzar 87.058 atencions i s'ha atès 84.890 dones, de les quals 5.840 es trobaven en situació de violència masclista. Segueixen sent xifres vergonyants, no?
Sí, sí, les xifres són altes. També és veritat que hi hagi més denúncies no vol dir que hi hagi més violència tampoc. Vull dir, a vegades, si estem donant eines a les dones perquè denunciïn i estem demanant que denunciïn, doncs no té per què dir que hi ha més violència, sinó que les dones surten a denunciar-ho. I això també ho podem considerar positiu. Vull dir que les dades es poden llegir de moltes maneres.
Deixi'm dir encara una darrera dada, que és que a mi m'esgarrifava molt, eh? L'edat mitjana de les dones assassinades a causa de la violència masclista en l'àmbit de la parella, els darrers 9 anys, és de 42 anys. La mitjana d'edat fins al novembre de 2020 és de 41 anys. És a dir, en 10 anys ha baixat un any. L'edat més freqüent de les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser entre els 11 i els 20 anys, i dels agressors d'entre els 21 i els 30 anys. Cada cop, malauradament, la violència masclista forma part de l'àmbit més jove?
O forma part de l'àmbit més jove, o hem conscienciat més de que s'estigui alerta i que es denunciï. Jo crec que sempre hi ha hagut molta violència sexual, sobretot sobre els joves, sobre els nens. Pensem que la gran part de la violència sexual ve de l'entorn conegut. La víctima, quan arriba a comissaria i posa una denúncia, dona el nom de la persona, o sigui, no és un estrany. No. Hem de deixar de veure les violacions com allò que et passa de nit sola per un desconegut que t'assalta. D'aquestes són poques. La gran majoria són altres causes. I
com quines?
Si hem... abusos que es produeixen dins de la família, o d'un entorn molt proper, o d'un amic, o de la pròpia parella. Llavors, quan ho veiem així, el que és important és que aquesta violència es detecti, i la violència l'hem de detectar com més d'hora millor, i que es denunciï. Per tant, quan afloren aquestes dades de gent molt jove, pensem que durant molts anys se'ls ha tapat, o sigui, fins i tot la pròpia família els deia a les criatures que s'ho estaven inventant o que no podia ser, o tapaven el tema. I ara hi ha molta més consciència social de que això hi és i que cal denunciar-ho.
Per tant, la recepta és educació, educació i educació?
Sí, és una de les coses més importants per nosaltres. La detecció per nosaltres és una cosa bàsica, no? Aquesta violència és un fenomen estructural i no és fàcil de detectar, a vegades ni per les pròpies víctimes ni pels propis agressors, no? Per tant, també fem moltes campanyes de sensibilització i prevenció, que bueno, ara en tenim una que es diu Ni agressor ni còmplice, aturar les violències masclistes, i donem un seguit de missatges. Doncs controlar la teva parella és violència. O difondre imatges d'ella, de la teva parella, o d'una altra dona, o de qui sigui, en situacions íntimes. Això és violència. Però
Ui, sembla que l'hem perdut. Estàvem parlant a aquesta hora amb Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona, amb xifres de veritat esgarrifants, unes xifres que comentàvem amb ella sobre que ha baixat l'edat en aquesta violència de gènere. I a més, doncs, els nombres i les xifres d'aquest any baixaven un 5%, els deia Laura Martínez, doncs que de fet es poden mirar de moltes maneres, no, les dades, i li comentàvem si la recepta de tot plegat era educació, l'havíem perdut, però ja l'hem recuperat de nou. Laura Martínez, bon dia de nou.
Bon dia. Disculpeu. Doncs deia que interpel·lem també la societat, que quan veuen actituds de violència masclista cal que facin alguna cosa. Quan un noi veu que un altre noi està compartint imatges sexuals d'una parella o d'una exparella i les està compartint, i això és violència, si ell no fa res, és còmplice d'aquesta actuació. Llavors, cal que deixem de naturalitzar i de blanquejar totes aquestes violències que es donen cada dia, que hi ha molta gent que les veu i que no fa res.
El món ha caminat de ser un món masclista a ser un món ple de micromasclismes?
Clar, hi han sigut sempre, els micros i els macromasclismes, hi han sigut sempre, però és veritat que hem començat a veure o a visibilitzar més els grans masclismes i les grans violències, però ens queden totes aquestes micros que cal detectar-les i ser-ne conscients de que les estem cometent.
Dèiem, educació i educació, però a part d'això, com s'hi està lluitant contra tot plegat?
Bé, doncs, com et deia, amb campanyes, amb formació, estem formant tècnics de totes les administracions públiques, dels ajuntaments, tenim un pla contra la violència masclista, anar obrint més serveis públics cada vegada, heu anunciat fa una estona el de Sant Boi, i intentar acompanyar a les víctimes en tot allò que necessitin i empoderar-les en tot moment, fer-los tot l'acompanyament, no? Sempre parlem de detecció, d'atenció i de recuperació de la violència masclista.
Dèiem, deixi-m'ho recordar, que avui al diari digital local Viure Sant Boi podem llegir que Sant Boi precisament compta amb un nou servei d'intervenció especialitzada al CIE en violència masclista, i que aquest recurs de Bas Comarcal ofereix atenció integral a dones, noies i criatures que pateixen violència masclista. I ho volia remarcar perquè normalment quan parlem de violència masclista, i fem bé de dir-ho, de fer-ho i de denunciar-ho, parlem de la dona maltractada, però parlem poc de les criatures que pateixen tant o més, no?
Sí, de fet, a Catalunya els fills i filles de les dones que pateixen violència masclista es consideren víctimes directes, ni tan sols indirectes, es consideren víctimes directes de la situació. Evidentment, a part, la pateixin o no en primera persona contra ells, és una situació que els marcarà la seva personalitat de cara al futur.
Recordem a la gent que, de veritat, que ho necessitin, aquelles dones que ho necessitin, on es poden adreçar si pateixen algun tipus de violència?
Sí, tenim una entrada genèrica, que és la línia 900-900-120, que està atesa, funciona a les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i està atesa doncs, per professionals d'atenció social, de la medicina, personal jurídic i psicòlegs, i són una primera entrada a la xarxa d'atenció a la violència masclista. Es pot anar també directament a tots els SIATs, als serveis d'informació i atenció a les dones que tenen els ajuntaments, en col·laboració nostra de l'ICD, i que estan als municipis de més de 20.000 habitants i en els consells comarcals. Es pot anar als CIES, que són els serveis d'intervenció especialitzada, que n'hi ha 16 a Catalunya, i es pot anar, evidentment, a una comissaria de Mossos d'Esquadra. Vull dir, els delictes és un delicte que es pot denunciar com qualsevol altre delicte. Però sempre, recomanem que s'acudeixi, si no és una cosa urgent, si és una cosa urgent, s'ha d'avisar la policia immediatament, a trucar al 112. Però si no és així, i el que estàs és en un procés de pensar-t'ho, de saber com vols fer-ho i de més, doncs pots trucar aquesta línia 900-900-120 o anar a un servei d'informació d'atenció a les dones, perquè et guiïn també en el teu procés, tindràs assessorament jurídic i tindràs suport psicològic per fer-ho.
Importantíssim la resta, si veiem no només un delicte, sinó algú que ens pugui semblar algun tipus de violència contra les dones, ficar-nos-hi, intentar aturar-ho.
Sí, sí, intentar aturar-ho. Si és una agressió forta, evidentment, a trucar al 112 immediatament perquè vingui la policia, i si no és així, verbalitzar-ho com a mínim, no? I el que et deia, no? Quan veus un control, si tu és un amic que està controlant a la seva parella tota l'estona, és que no em llegeixes, és que no em veus, és que no sé què, en algun moment algú li ha de dir, escolta, l'estàs agredint, això és violència.
Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per explicar-nos-ho tot plegat. Ho explicarem també des d'aquest programa, des d'aquesta ràdio, tantes vegades com faci falta, i ho recordarem amb cançons com aquesta, amb Woman, John Lennon. I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
A primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Doctor Gutiérrez, ¿Cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi je joue.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, com sempre, i arribem amb bon humor. Mercè Raga, bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia.
Freqüència modulada.
D'avui, sí. Mira,
què ens portes avui?
El 25 de novembre és el dia, com us estem explicant des de primera hora al programa Primera Hora, amb aquest dia internacional contra la violència masclista. Cada vegada és més coneguda, Joan, no? La història que hi ha al darrere de la commemoració del 8 de març, no?, que és el dia de la dona, però el perquè de la commemoració del 25 de novembre com a dia internacional per l'eliminació de la violència envers les dones és encara força desconegut.
Sí que no el coneixem, eh?
Mira, te l'explico. Aquesta data ret homenatge i recorda a Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal. Són tres germanes, d'acord? Activistes que van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo l'any 1960 a la República Dominicana. Les van matar aquest un dia com avui, un 25 de novembre d'aquell any, quan tornaven de visitar els seus marits empresonats. Adela Mirabal, que era menys activa en la lluita contra el règim, no hi era present durant aquesta tornada de la presó, va ser l'única germana que va quedar en vida. I a partir d'aquell dia es va commemorar aquest dia contra la violència masclista.
Déu-n'hi-do.
I avui, Joan, jo m'he quedat de pasta de moniato.
Ai, feia anys que no sentia això.
He quedat una mica tresina, jo, ara.
No, no, m'agrada molt. De pasta de moniato, sí.
John F. Kennedy, júnior, naixia un dia com avui. Te'n recordes, el fill del Kennedy?
Sí, molt. Kennedy és una saga importantíssima dels Estats Units.
Que era guapíssim, sí. Però guapíssim, eh? Un dels homes més guapos que he vist mai. Periodista nord-americà, avui hagués fet, hem dit, 60 anys.
60 anys, eh?
Que fort. No, bueno, m'ho he trobat, sí, fort, sí. Clar. Tens la imatge, no?, del Toni Faixi, com dient, què diu ara, aquesta? 1971, Christina Applegate, una de les millors actrius nord-americanes, amb una vis còmica brutal, va sortir a La cosa más dulce com a pel·lícula al costat de Cameron Diaz. També la van poder veure a les sèries com Jessie.
Sí, senyora.
O, recentment a Netflix, la veiem a Dead to Me, brutal el personatge que fa. I avui també, 1951, neix Arturo Pérez Reverte, periodista i escriptor. I també avui fa anys, Santi Balmes.
Home.
Líder de Love of Lesbian.
Un dels grans, culer fins la mèdula, a més,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo també, avui, declaro valmesiana. I ho fem amb aquesta cançó, Música per Ascensores. Una joia, Joan, que ja l'estem escoltant de fons, sí, de l'àlbum Maniobras de Escapismo. Era del 2005.
Veus, doncs, que l'escoltem?
Si us plau.
Som-hi.
Es tu hora de moverte y todo lo que siempre nos marca. Las dunas fue para no abrirlo jamás. noche al despertar, sin brumas ni presagios, podemos aspirar a todo y nada, y al despertar, si lo hemos olvidado, quizás no habrá final.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I a aquesta hora, quan gairebé passen... No, passen no. Falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Hora d'escoltar l'agenda. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Per avui dimecres, dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, us recomanem la conferència Plàstics d'un sol ús. Com tots sabem, els plàstics tarden centenars d'anys en descompondre's i això acaba convertint-se en un greu perill de conseqüències globals desastroses. En aquesta xerrada s'explicarà l'impacte de l'ús d'aquest material perquè en siguem més conscients i responsables a l'hora d'adquirir productes de plàstics d'un sol ús. Aquesta xerrada serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. I també per avui dimecres us recomanem la lectura creient de la realitat, a càrrec de Mercè Cerdà. Aquesta lectura forma part dels diàlegs teològics i serà a Reus, a 8:00 de la tarda, a la Casa d'Espiritualitat Missioneres Claretianes. I més coses. Avui, Adrià Pujol-Cruells i el periodista i escriptor Ignacio Peiró ens parlaran sobre la gula. Aquesta xerrada s'emmarca dins la sèrie de Fragmenta Editorial i la podràs seguir avui a 7:00 de la tarda pel canal del YouTube de Fragmenta Editorial. I ja per acabar, us recordem que avui dimecres a 7:00 de la tarda la Basílica de la Mare de Déu de Valamercè de Barcelona oferirà una missa pels difunts de la noblesa.
Avui, a la 17a Mostra de Cinema Espiritual...
Avui dimecres, dins la Mostra de Cinema Espiritual, us presentem el documental Gaudí, l'arquitecte de Déu, de Marc Petitpied i Josep Padró. Aquest documental és un recull de testimonis i proves que demostren que Gaudí va viure com un beat. L'associació Pro Beatificació d'Antoni Gaudí fa més de 25 anys que treballa per aconseguir beatificar l'arquitecte català. El documental fa un seguiment del cas i dona a conèixer la vida i obra de Gaudí des d'una perspectiva més íntima, lligada a l'espiritualitat i a les creences de l'arquitecte. La projecció serà avui a 7:00 de la tarda al Centre Catòlic de Blanes i comptarem amb la presentació del biògraf de Gaudí, Josep Maria Tarragona. I també per avui dimecres es farà la projecció dels Farewell de Lulu Wang, avui a 6:00 de la tarda al Caixa Fòrum de Tarragona. I acabem amb dues projeccions més de la pel·lícula d'animació El pa de la guerra, que ens parla d'una nena de Kabul que es veu obligada a fer-se passar per un noi per guanyar diners per mantenir la seva família. La primera sessió serà a 4:00 de la tarda al Centre Cultural Collblanc de l'Hospitalet i la segona, 8:45 de la tarda, als Lluïsos d'Horta, de Barcelona.
17a Mostra de Cinema Espiritual. www.cinemaespiritual.gencat.cat. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tens algun dubte de salut? Rep la teva resposta de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i festa teva, Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ara, si
encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom, la gent gran en residències, personal que treballa en aquests centres i la resta de personal sanitari i persones amb discapacitat formaran part del primer grup que rebrà la vacuna per al coronavirus entre els mesos de gener i març. La segona etapa tindrà lloc entre els mesos de març i juny i la tercera a l'estiu. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat planteja que el toc de queda comenci a la 1 de la matinada per Nadal i Cap d'Any, mentre a Catalunya s'estudia una possible flexibilització. Quan falta un mes, just per la nit de Nadal, damunt la taula hi ha propostes diferents de la Generalitat i el govern espanyol. La proposta del govern espanyol vol reunions familiars de 6 persones com a màxim. És el que planteja l'esborrany que el Ministeri de Sanitat debatrà amb les comunitats autònomes, molt probablement en el Consell Interterritorial d'avui. En canvi, la proposta de la Generalitat aprovada la setmana passada passa per permetre les reunions de fins a 10 persones de dos grups de convivència diferents, sempre que les dades de la pandèmia evolucionin bé i es pugui arribar a Nadal en el tram 3 de la desescalada. I canviem de qüestió, perquè Esquerra Republicana de Catalunya anunciava ahir un acord per als pressupostos espanyols a canvi de la fi del control financer. Per la seva banda, Junts per Catalunya considera que la fi de la intervenció de les finances de la Generalitat no pot ser objecte de la negociació perquè ja corresponia al govern. Per la seva banda, Pedro Sánchez també es garanteix el suport del PNB, té encarrilat el de Bildu i continua negociant amb Ciutadans. I avui us expliquem que el maltracte de la meitat de les dones assassinades era d'una font coneguda. Els Mossos d'Esquadra demanen als coneguts que avisin si detecten violència de gènere. El confinament fa augmentar el control dels agressors amb les seves víctimes i baixen les denúncies. Com cada 25 de novembre es commemora avui el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones. I encara us podem informar que ha mort Montserrat Carulla, referent i actriu total del teatre, el cinema i la televisió, el teatre català, perd una de les seves actrius més emblemàtiques. Va morir ahir als 90 anys. I acabem ja explicant-vos que el treball pastoral amb els pobres és l'objectiu del proper any litúrgic. S'ha anunciat el recés diocesà d'Advent presidit pel cardenal Joan Josep Omella, fent èmfasi en la necessitat d'entomar aquest camí pastoral degut a les necessitats derivades de la crisi per la Covid-19. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind. Ja som al novembre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer, abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, al telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 9 del matí, mirant el teatre, el cinema, la televisió, són l'art de fer somiar, i a fe de Déu que ho va aconseguir amb una mirada sublim que et feia quedar-te gelat o et feia somriure. Tendresa i duresa, quan calia. Si miro enrere, la sé recordar a O a Europa, on ens regalava humor, Secrets de família, Laberint d'ombres, El cor de la ciutat, on ens regalava drama i quotidianitat a parts iguals, i se'ns ficava al menjador de casa com una més. La recordo al cinema, amb una senyora que ens feia posar els pèls de punta a l'orfanato. La recordo al teatre, que tant estimava, recitant com ningú aquella campana de Sant Honorat. O amb la iaia, la que va decidir baixar dels escenaris. Tot plegat amb la vehicularitat d'un català perfecte, d'un país que tant va estimar i portar arreu i una naturalitat envejable. La dama i la degana del teatre català. Per tot això, i molt, molt més, ella no va ser Montserrat Carulla. Ella és la Carulla. I avui, una cultura molt tocada la plora i la trobarà a faltar.
Bé, em presentaré. Abans d'algunes actuacions acostumo a fer-ho. I començo dient: bona nit, soc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista.
Quan tancaré les llums d'aquesta escena, és que tindràs un lloc per mi. Quan desarem els cants i les disfresses, és que faràs lloc per mi.
No la coneixeria. Si veiés com parla. Amala, amala. Em diu quan em veu. Sí, ja m'estima. Bé, tots m'estimen en aquella casa. Alan, hauríem de treure el porto i el whisky, no trobes? Li he dit a la noia que ho deixés preparat al menjador, vés a buscar-ho. Em sembla que aquest viatge no anirà gens bé.
Per què?
Ai, el cor em diu que ens hem equivocat, Miquel.
No, dona, no, aquesta nit quan arribis i que vegis les llums de París, canviaràs de parer.
Que Déu hi faci més que nosaltres. Hi ha moltes coses que em venen al cap. Paraules. Agraïment, il·lusió, treball, tenacitat. Sí, tot el que vulguis, però fer-se vell és fotut, nena. I quan te n'adones que estàs perdent el cap encara més.
Vaig als llocs i la gent em coneix i em petoneja i em convida perquè hi vagi. Sí, jo em sento estimada pel país, que això per mi és el millor. Els reconeixements s'agraeixen, però l'estimació de la gent per mi és el més important.
Quan s'anava escolant nostra ciutat, dins el setembre de la mala anyada, la campana de Sant Honorat a dalt del campanar, a cada estrebada, movia el seu batall desesperat. I quan la llengua de la nostra gent anava renegada d'odi i de gana, quan s'esbarrava el pit d'algun valent, la llengua de metall de la campana repicava i cridava a su mateix.
Tu em mires sempre pensant que no et veig. Jo et miro, et sento i t'estimo en secret. Fins mai sol.
Nosaltres que volíem recordar avui la gran, gran, gran Carulla, la gran dama del teatre català. Per fer-ho, saludem a aquesta hora la honorable consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio Estel.
Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Dèiem Montserrat Carulla, una dona de cultura per sobre de tot, eh?
I tant, una dona de cultura i una gran dona de teatre. Hem tingut la sort de poder-la gaudir durant molts i molts anys i que, de fet, jo crec que la Carulla, com bé heu dit vosaltres, també sempre serà amb nosaltres, no?
Dèiem una dona de cultura, una dona de teatre per sobre de tot, però també una dona de país que se l'estimava com ningú.
I tant. I aquesta va saber portar molt bé el seu compromís amb el teatre i amb la cultura, i el seu compromís amb el país. I ara sentia que vosaltres fèieu referència al discurs que va fer en els Gaudí, quan se li va donar el Gaudí d'Honor.
Aquell 2013.
Que va dir, no?, que per damunt de tot ella doncs era independentista i a més, no només ho deia, sinó que te la trobaves. La vida havia coincidit amb ella en moltes manifestacions i ella sempre estava allà al capdavant doncs amb la seva militància.
Jo sóc dels que crec que la cultura, crec no, de fet és així, la cultura es vehicula a través de la llengua, i ara que tot plegat està una mica a flor de pell, consellera, una gran actriu va ser Montserrat Carulla, que va usar el català com a parla de transmissió, com a poques, eh?
I tant, i això li hem de reconèixer, o sigui, ella ens ha fet emocionar, ens ha fet riure, ens ha fet plorar, ens ha fet qualsevol dels sentiments que ens ha transmès a través doncs, de la seva interpretació amb la nostra llengua, no? Ella sempre n'ha fet defensa de la llengua i crec que és un dels valors que la fa, doncs, que li dona aquesta proximitat que tots la sentim, no? Que té molta gent que l'estima i que aquests dies doncs, des del Palès, a tot arreu, a les xarxes, des d'ahir, quan vam conèixer doncs, que havia mort, que perdurarà, que no és una cosa que sigui ara només pel moment present, sinó que jo crec que durarà. Ahir mateix vaig poder anar al teatre a tornar a gaudir d'aquesta represa i també doncs, se li va fer un sentit homenatge, no? I que serà present sempre la Carulla.
No sé si des de la institució, des del Departament de Cultura, es té previst fer un homenatge a Montserrat Carulla els propers mesos.
Sí, li farem un homenatge, no tenim encara pensat què, i vam començar-ho a dir en el moment que vam conèixer el seu traspàs, i que li farà un reconeixement segur. El país i el món de la cultura i el món del teatre li deu, i farem conjuntament doncs, amb les entitats i amb les associacions i amb les persones que ho vulguin fer, farem un acte de reconeixement, de ben segur que el farem. Ella és medalla d'or, a més, i la Creu de Sant Jordi, o sigui, que ha tingut la sort també de tenir molts reconeixements en vida, que això també és bo, que la gent se li pugui reconèixer en vida. Segurament també ha estat fruit de la seva vitalitat fins tan gran, tant als 90 anys, no?, ha pogut disfrutar i fins al final ha estat bé, ha sigut una persona doncs, que ha participat de moltes coses, ha pogut gaudir d'aquests homenatges, però de ben segur que ara també li devem un reconeixement un cop doncs, ella ja no està entre nosaltres.
Deixi'm preguntar-li també, consellera, quin paper recorda de Montserrat Carulla amb més tendresa?
Mira, ahir pensava, perquè allò que et venen al cap, no?, imatges quan coneixes això, doncs, és de bueno, els que he fet a les sèries, no?, des de la Martina, bueno, sí, n'he fet tantes amb sèries de televisió, després potser la que va ser d'àvia, amb la que va fer al costat del seu, una de les que, doncs, també queda com a més de les entranyables perquè la recordem del final, no? És que n'hi ha tant de paper, però vaja, doncs, no sé, això que deia, la Cel, en fet, sol mateix, vull dir que és tan present, no?, en el nostre univers teatral que la recordarem amb molts papers, ara em venien aquests al cap, però segur que n'hi ha molts altres.
Avui que, consellera, parlem també, a part de Montserrat Carulla, n'hem parlat a la primera hora en el Dia Mundial contra la Violència Masclista, deixi'm recordar també que sí, Montserrat Carulla va ser molt premiada, va viure moments molt feliços a dalt dels escenaris, gràcies a Déu, la gran majoria de la seva vida. També va ser una dona que va viure moments molt complicats per ser una dona i divorciada a la seva edat, a la qual se li negava la feina. Avui el paper de la dona, per sort, en el món cultural és molt més rellevant, més destacat, més apreciat. Cal molta feina a fer, però encara?
Cal molta feina, cal prendre molta consciència. Potser cada vegada anem tenint més, anem guanyant a nivell de consciència, però que no hem acabat el camí, ni molt menys. Cal formació, cal que l'educació, doncs, i insisteixi molt en aquest àmbit, perquè hem de mirar que això, entre tots i totes, ho puguem erradicar el més aviat possible, perquè cada vegada que hi ha qualsevol d'aquestes violències, siguin a l'àmbit que sigui, doncs realment fa molt mal i fa mal a una societat sencera, no?
Pandèmies a part, que ara en parlarem, quin moment viu el teatre català?
Perdoni, perquè vaig en cotxe, no l'he sentit gaire bé ara. No tinc molt bona cobertura i no he entès la pregunta.
No
la pogués repetir, sisplau?
No s'amoïni, deia, consellera. Pandèmies a part, quin moment viu el teatre català?
Jo crec que, a veure, si som capaços de separar la pandèmia, en la qual encara estem immersos, a nivell de creació, a nivell de producció, el teatre català viu un bon moment. Altra cosa és que jo crec que fins i tot el mes de gener passat, el mes de gener 2020 i 2021, parlant amb gent del món de les arts escèniques, tothom estava molt content perquè realment hi havia com una molt bona expectativa. aquesta pandèmia ens ho ha trencat de bell mig tot. Hem de refer-ho, hem de reconstruir-ho. El bo que tenim és que el talent hi és, les capacitats artístiques de la gent del món, de les arts escèniques en general, al país també. Ens falta ara superar la pandèmia i poder tornar a tirar endavant tots aquests projectes, el coneixement i les ganes que té, la gent de tota la cadena de valor, del teatre, tot des del creador, des del dramaturg o dramaturga fins al moment de l'exhibició a les sales de teatre. O sigui, que és tot, tothom que hi és compromès i junts ens n'hem de sortir. Per tant, remuntarem segur i tornarem a superar, no?, on estàvem el mes de gener, febrer, que era un bon moment.
Deia pandèmies a part, tot i que evidentment es fa molt complicat pensar-hi en pandèmies a part perquè vivim el moment que vivim, com que Montserrat Carulla era una dona que vivia per al teatre, una dona enamorada per al teatre. Deixi'm preguntar-li com està el tema de les ajudes al sector cultural.
Doncs les ajudes ja vam treure quatre línies la setmana passada, que estan totes en marxa i tothom ens ha pogut anar demanant. Algunes queden obertes perquè són línies que mentre estem, ja els diem, les línies Covid, mentre estem amb la pandèmia seguiran obertes. I ahir, justament, el govern d'ahir vam aprovar la que ens faltava, que ens en faltava una, que anava directa als treballadors de la cultura en format de subsidi, que aquesta l'ha tret el Departament de Treball amb diners del Departament de Treball, però també del Departament de Cultura, i que es convocarà un dia d'aquesta setmana, no puc dir-li potser avui, potser demà, però ahir es va aprovar. En tot cas, l'important és que ahir es va aprovar i ara ja és el mecanisme que intentem que sigui el més àgil possible per posar-ho de seguida a l'abast de tothom que ho necessiti.
Àngels Ponsa, consellera de Cultura, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a Ràdio Estel i recordar la figura de Montserrat Carulla. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
20 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que volem seguir recordant la figura de qui va ser la gran Carulla, és per això que volem saludar a aquesta hora el crític de teatre i col·laborador d'aquesta casa, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Andreu Sotorra. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Dèiem que avui volíem recordar a qui ha estat una de les grans dames del teatre català, eh?
Molt bé, sí. Bé, mira, però, em sembla que sé que ja s'han dit moltes coses després de 24 hores, però crec que Montserrat Carulla era una actriu que jo definiria com una actriu obrera. Sí. Una obrera del teatre. A més, compromesa amb la professió. Per exemple, des de ser al capdavant del primer grec recuperat el 1976, després de la dictadura, quan dic al davant volia la pancarta, fins a les reivindicacions professionals del gremi, i encara després, més cap aquí, amb el compromís cívic, no? Quan, sense patir per possibles repercussions, com pateixen altres col·legues seus, declara davant de tothom allò que diu és actriu catalana independentista. Per tant, per mi aquesta és una faceta de més d'una actriu. L'actriu, que ja m'atreveixo a dir obrera en aquest sentit, perquè jo recordo, he parlat moltes vegades, vaig tenir l'oportunitat amb ella, però recordo una de les entrevistes, penso que era l'any dels Jocs Olímpics, el 92, una entrevista tranquil·la, de casa seva, precisament. Aleshores feia potser 8 o 9 anys que no pujava als escenaris, perquè els actors de la seva generació, entre els anys de la represa, 70, 80, van quedar una mica arraconats. Es van endrejar una mica. Va venir el teatre independent, que en deien, i la seva generació va quedar una mica arraconada abans no fos reivindicada. Mm. I en aquella entrevista que vam tenir, aquella conversa, a casa seva, que després tornava, després de quasi 8 o 9 anys, tornava als escenaris amb els temps i el convoy, em va dir una cosa que em sembla que em va quedar bastant clavada i que he recuperat ara. Em va dir, jo sempre he pogut fer el teatre i els papers que m'han agradat i m'han donat satisfacció. I m'agradaria arribar a ser una velleta de 85 anys que encara troba el seu paper. Aquest era un desig que en realitat va poder veure complert.
I tant.
Perquè, com bé sabeu, i heu anat comentant vosaltres, als 84-85 anys, va fer més de 600 funcions. 600, de l'obra Iaia, que havia escrit especialment per ell el seu fill, el Roger Penya, i per tant, bé, si això no se li pot donar l'etiqueta d'obrera, jo no sé pas quina etiqueta pot tenir, no?
A més, com a crític de teatre, deixi'm que li demani una valoració d'ella dalt de l'escenari, perquè tenia una força brutal. Jo crec que era una dona que inclús parlava amb els ulls, amb la dificultat que això suposa, no?, per una actriu.
Sí, això és un do que qui el té, el té, i qui no el té no s'ensenya, no? Clar, ella en realitat va arribar al teatre després de passar, diguem, per una etapa familiar difícil, no? Va arribar quasi als 30 anys al teatre. Ja era gran, vull dir, avui es comença molt jove, no? Però tenia una espontaneïtat que jo crec que no va ser d'escola, sinó que la portava dins. I això li ve segurament dels seus orígens, d'haver patit, de ser un infant de la guerra, d'haver patit el pare, doncs, empresonat. I tot això porta que hi hagi una preparació molt diferent. És a dir, la seva generació té un do que avui s'ha de digerir, que no es perdi, que és el do d'enriquir la llengua, de la dicció, la manera de pronunciar, d'arribar a la fila 20 de la platea, no només a la fila 1 o a la fila 2. Avui en dia ens trobem a vegades amb moltes diccions que la tercera paraula ja no s'entenen. I aquest és un camp que no es pot oblidar. La seva generació, la Carullera, una d'aquestes, tenia aquest do. I després l'expressió, evidentment. Els personatges, que nosaltres ara potser som més joves per recordar segons quins personatges dels anys 50-60, hi ha gent més gran que potser sí que encara doncs el recordarà, però jo ara em fixaria més en personatges finals, no? I per mi són dues obres essencials, que són El temps i els Colbay i La reina de bellesa de l'Inein. Les dues, precisament, dirigides pel seu gendre, Mario Gas, no? Però ja no oblidem que la Carulla és també el matriarca d'una nissaga. Té la filla, Vicky Penya, el gran actriu, també, el fill, que hem anomenat abans, que era el que li va fer l'obra Iaia, el Roger Penya, que s'ha dedicat més a la direcció i al guionatge, i després també la neta, Miranda Gas, que és la filla de Mario Gas i Vicky Penya, i amb la seva obra Iaia va voler que li treballés també el net a l'Eix Penya, no? Per tant, jo crec que quan ella... Ha treballat amb molts directors, però quan ella es trobava més feliç i més al seu lloc, era treballant amb l'ambient familiar. Les obres del Mario Gas, pensem que amb la reina de bellesa de l'Inein, ella feia el paperot de la mare, de muntanya, i la filla era la Vicky Penya. I finalment, amb una obra més recent, van coincidir ella mateixa, Vicky Penya, i la neta, Miranda Gas, que debutava, no? Era un musical, i també amb el Mario Gas per entremig. Jo crec que quan es trobava amb la família és quan la Carulla es trobava més feliç.
Dèiem, una gran dona de teatre, i evidentment així serà recordada per sobre de tot, però molts la recordaran també per les novel·les de televisió, i de fet pocs artistes han entrat tant a casa nostra com ella, no?
Sí, aquí, és clar, hi ha un fenomen dins del teatre català que fins als anys 90, com comentava abans, queden una mica, tota una sèrie d'intèrprets arraconats. A més, estava en una època de puritanisme teatral. Jo recordo moltes entrevistes amb gent de la seva generació, o fins i tot més joves, que bé, deien clarament, no, la televisió, això és una cosa que no... És una altra història, no ens interessa a nosaltres fer teatre, i el teatre té un altre nivell. Al final tot això ha canviat, i tots els grans actors i actrius que tenim ara a l'escena, gairebé tots han acceptat treballar a la televisió, sigui en telemovies o sigui, doncs, sobretot en telenovel·les. La Carulla també va ser una d'aquestes, pel bé del teatre i pel bé de la televisió, i de l'art dramàtic en general, no? Clar, aquí és quan hi ha un canvi radical en el teatre. Passa de ser elitista, podríem dir, entre cometes, d'un sector de gent més reduït, a fer el gran salt, el gran públic, amb milions d'espectadors cada temporada, quan els actors i les actrius tenen aquesta popularitat a través de la televisió. Sí. I ella és una de les que, diguem, marca aquest camí de totes les que han vingut darrere seu. Sí.
Deixi'm preguntar-li també per la situació, una situació complicada que viu en aquests moments al Teatre Català.
Sí, penso que és el pitjor moment, potser, de la història de teatral catalana. Hi ha hagut d'altres, evidentment, una guerra és terrible. Però, en aquest cas, és el pitjor moment. Pensem que ara obrim, ara tanquem, ara tornem a cancel·lar, ara no sabem si la setmana que ve o d'aquí 15 dies ens diran que això ha anat malament i tornem a tancar. Era la represa d'aquesta setmana, és una represa de pressa i corrents, amb obres que no se sabia si començarien, amb altres que han quedat cancel·lades, amb entrades, milers d'entrades venudes anticipadament, algunes s'han de retornar perquè la capacitat del 50% no hi entra, abans era el 70, ara és el 50, s'han d'ampliar funcions. En fi, a part d'aquest, el tema de l'atur, alguns han pogut doncs, tenir alguna ajuda, però és que de la manera que es treballa en el teatre, ells, actors, actrius, directors, tècnics, molts han quedat despenjats, i ja portem, gairebé arribarem a l'any d'aquesta situació, no? I no cal dir el que és la caixa dels empresaris i els productors, que ha quedat totalment malmesa en pèrdues, bueno, vaja que no s'havien vist mai, no? Costarà molt, d'aixecar, costarà molt d'aixecar. I es veu ja amb aquesta temporada tal com va, vull dir que és una temporada coixa, amb poques hores de les que s'havien de fer que potser es repetiran, passar hores de temporada següent, i esclar, això doncs, fa que el gremi en general se'n ressenti. Però bé, s'ha d'esperar que passi, tenir esperança i tornar a arrencar, no?
Andreu Sotorra, crític de teatre i col·laborador d'aquesta casa, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, recordant la figura de Montserrat Carulla. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Un minut que passa de 9:45 del matí, un matí en el que estem recordant Montserrat Carulla, la gran dama i degana del teatre català, la Carulla, com la coneixien molts. Segur que també així la coneixia un altre actor d'una gran talla. Joan Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé.
Com recorda Joan Pere Montserrat Carulla?
Home, no és clar, recordo que hem viscut molts anys junts amb una mateixa passió, amb una mateixa il·lusió, amb una mateixa lluita, no? Jo vaig començar, quan començava, la Montserrat ja era una gran primera actriu. Jo recordo que vaig veure amb aquell Romeo i Julieta històric del Romea, i estava meravellosa. I després vam estar tota la vida junts. Vam treballar molt junts amb la televisió i hem fet molts estudis unos, moltes novel·les. En teatre no vaig treballar, el que recordi no vaig treballar gaire amb ella, però en televisió molt. Però era igual, perquè érem de la mateixa colla, érem de la mateixa gent. Hem conviscut. Ella tenia 4 fills, jo 6. Estàvem en el doblatge, també havíem treballat molt junts. Era la Carulla, era un referent per tots nosaltres.
En parlàvem tot just amb la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, amb el crític de teatre Andreu Sotorra, de la importància de la mirada de Montserrat Carulla, no? Que difícil és parlar al teatre amb els ulls.
Sí, però ella tenia una categoria a nivell actoral, no? Però una categoria de mirada realment extraordinària. Només mirar-te sabies si anaves bé, si tu anaves bé o no. Estava una mica, mira que era petiteta, i de jove i de gran també, no? Però de jove era una monada, la senyora era extraordinària, però amb una mirada realment extraordinària. I això en teatre, en televisió sobretot, ajuda moltíssim, perquè de vegades no és el que dius, sinó el que escoltes. I ella es feia escoltar, una mirada seva, una manera de ser. Jo recordo jo recordo fa molts anys, i hi havia una gran actriu, una primera actriu al Teatre Català, que era la Maria Vila, que amb una mirada, la Maria Vila, amb una paraula, dominava tota l'escena. A Montserrat li passava una mica igual, era una mica l'hereva d'aquella Maria Vila de gran memòria. Amb una mirada et sabia dir-t'ho gairebé tot. I si ara, aquests dies a la tele, us hi fixeu, veureu que aquells ulls són el més expressiu que jo he vist en teatre.
Parlàvem també amb la consellera de si es faria un acte d'homenatge institucional a través del Departament de Cultura. La consellera ens deia que sí, que evidentment se'l mereix i se'l mereixerà una personalitat com Montserrat Carulla, qui va ser, recordem-ho també, Creu Sant Jordi, Medalla d'Or, va rebre també el Gaudí d'Honor aquell 2013. Però també vull recordar una mica les paraules de Montserrat Carulla respecte a això, perquè ella deia que li agradaven els reconeixements, aquí no, oi? Però que el que més apreciava era l'estima de la gent del país. Això és importantíssim, sí, oi?
Amb això també ho compartim. Jo he sigut un actor, sóc un actor estimat. L'entenc perfectament, perquè realment el que necessites, el que més agraeixes és aquest... Em sentiu?
Sí, tant, i tant.
Em sentiu?
Sí, l'escoltem perfectament. Em sembla que hem perdut la connexió amb Joan Pere. De seguida la recuperem. Estàvem parlant del reconeixement de Montserrat Carulla. Recordàvem doncs, el gran paper que va tenir doncs, en diferents facetes de la seva vida i que això li va valdre no només aquell premi Gaudí d'Honor aquell 2013, on es va presentar com ella sempre ho feia, soc dona catalana i independentista, sinó que a més tenia doncs, la Creu de Sant Jordi, la medalla d'or, i comentàvem, no?, tot just ara amb l'actor Joan Pere, que important era no només el reconeixement, sinó sobretot l'estima de la gent del país. Em sembla que ja el tornem a tenir amb nosaltres, Joan.
Sí, hola, que s'ha tallat.
Dèiem, importantíssima,
no, deia que realment, per un actor, i jo, això tots una mica l'hereu de la Montserrat, el ser estimat, el ser apreciat, el saber que t'has guanyat al públic, això és més important que l'aplaudiment, que els premis. Això també ho deia el Capri. La Montserrat havia treballat amb el Capri. I ho deia el Capri. El que és inoblidable, el que mai oblidaré, és l'estima del públic. Això no té preu, deia el Capri.
Avui que d'alguna manera també hem fet referència i en seguirem parlant, i jo crec que és una mica el segle també de les dones en el sector cultural, en el món cultural, per sort cada cop és més rellevant, destacat i apreciat, dèiem, el paper de la dona, però cal molta feina a fer encara?
Home, i tant, però veus, la Montserrat ha estat pionera i gran lluitadora, a moltíssimes guerres, i entre elles aquesta, però ha sigut una dona ferma i lluitadora. I en aquest camí ella era pionera, ella va ser protagonista, ella va ser cap de cartell, ella va ser empresària, ella ha sigut una actriu, però una dona per damunt de tot.
Ja que tenim amb nosaltres, Joan, deixa'm preguntar-te com veus la situació del teatre català a aquestes alçades.
Bueno, el teatre sempre està en precari, sempre lluitem, i això és mèrit del sector. Sempre ens en sortim de totes les guerres i sempre estem al peu del canó, perquè és aquella màgia que tant necessitem i aquella cultura que tant necessitem. El teatre català... Tot i que hem passat uns anys realment extraordinaris, molt bons, en companyies extraordinàries a nivell internacional, ara és un moment difícil. No ja per la pandèmia, sinó també per aquest constant enfrontament amb altres llengües. Fa un temps només es feia teatre català, ara ja es fa de tot, ja hi entra el castellà... Està difícil en un sentit identitari, tot i que el teatre, com tots els arts, que és cultura, és internacional. però està difícil, sembla, tenim molt poques ajudes, les ajudes que ens venen no ens venen del centre, sinó que ens venen del nostre propi país, i ja sabem que el nostre propi país econòmicament és minso, és minso. Sí. Sort tenim que d'intentar que la cultura, que el teatre no l'equiparin a l'oci, sinó a cultura. Sí. I d'això ens anirem sortint. Tot i que hem viscut uns anys molt bons, però molt bons que encara ho podrien ser més, i que realment intentarem que tot el que hem aconseguit fins ara es continuï.
Actor, doblador, Joan Pere, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, recordant la figura de la gran Carulla. Una abraçada molt gran i força.
Moltes gràcies.
9:39, anem a publicitat i de seguida marxem a l'Empordà.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Perquè sabem que ara més que mai és important estalviar en la teva compra diària, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés t'oferim un 6x5 en una selecció de productes del nostre celler.
Vins, caves, licors, xampanys... Te n'emportes 6 i en pagues només 5.
Perquè et regalem el que valgui menys.
I pots combinar-los com vulguis.
Només a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs aquesta hora i en aquest programa que volíem marxar cap a l'Empordà, lligant una cosa amb l'altra, de fet, Montserrat Carulla, a qui estem recordant en aquesta segona hora del dia d'avui, després de la seva mort ahir sobtada als 90 anys, doncs era una gran amant de l'Empordà. L'Empordà, per cert, on ha nascut una revista com Niu. En parlem de dos dels integrants del projecte, com Elena Salcedo i Jorge Carrasco. Elena, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Jorge, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Deixeu-me que us pregunti i que em contesti qui vulgui, eh? Com sorgeix una idea com Niu?
Doncs, mira, sorgeix en el confinament, la veritat, i a partir de la idea de... Bueno, contribuir una mica a la reflexió sobre, bueno, com està el món, com estem nosaltres al món, i també amb la idea d'inspirar amb altres maneres de veure, doncs, el món i el funcionament del món a partir d'experiències i iniciatives que existeixen ja i que ja estan funcionant i que estan funcionant bé, i totes elles, doncs, des de l'Empordà. És a dir, el que hem fet és identificar persones, personatges, iniciatives, projectes que ens donen esperança per veure que les coses poden funcionar d'una altra manera.
Per tant, Jorge, si parlem de Niu, és una revista que mira de l'Empordà cap endins o de l'Empordà cap enfora?
Doncs, mira, nosaltres la descrivim com quaderns de reflexió de petita a gran escala, com dient. Partim de l'Empordà, però les reflexions i del que parla la, les persones i els projectes, jo crec que és, bueno, serveix per tot arreu, perquè són problemes, problemàtiques i reflexions, doncs, que ens fan canviar i ens fan canviar, ja sigui a l'Empordà, o ja sigui un poble de Galícia, o ja sigui una ciutat gran, no? Jo crec que són temes i valors molt importants a tot arreu.
Dèiem que Niu pretén ser això, doncs un altaveu de consciència, de projectes, d'aprenentatges, de relacions, de cultura. Que important la cultura i que important recordar-la un dia com avui. Per tant, Helena, cal recordar que cal un periodisme basat més en valors, més pausat, potser.
Sí, de fet, el tema de la pausa és una cosa de la que parlem en aquest número 1 de la revista. Sí. Que està vertebrat al voltant de la temàtica de la coherència, o sigui, cada edició estarà centrada en una temàtica que ens interessa i que recurrentment doncs, ens ocupa espai de pensament. I bueno, nosaltres creiem molt en parar, en fer una pausa, en llegir amb calma, per això també hem decidit fer-la en suport paper, perquè la puguis portar arreu, perquè la puguis llegir amb calma on estiguis, sense necessitat de carregadors, de pantalles, sortir una mica de la pantalla i llegir amb calma i per reflexionar, no? Després, també per actuar després, o sigui, no volem quedar-nos només en la reflexió, perquè també en aquest confinament hem reflexionat molt i hem pensat molt i hem llegit molt. La idea és inspirar per actuar, no? Per fer petits canvis que ens apropin a una altra manera de fer, una altra manera de ser, no? Però la pausa i la calma és central en aquest projecte, sí.
De fet, dieu des de l'equip de Niu, Jorge, que aposteu precisament per la cultura arrelada i de proximitat, eh?
Sí, sí. Clar, bueno, al final és molt important treballar on et situes, no? On vius. Vull dir, nosaltres era molt important, un cop nosaltres portem pocs anys aquí a l'Empordà, però sí que el fet de conèixer i compartir el que està passant aquí és molt important per arrelar-te on estàs, no? Vull dir, i a la revista parlem molt de crear aquestes arrels, no? De conèixer el territori, conèixer què passa, compartir aquesta cultura. Hi ha moltes coses que estan passant i és important donar veu, no?, a aquesta cultura.
Precisament, tractar la cultura de proximitat es pot fer precisament perquè és un projecte que neix del micromecenatge i, per tant, és un projecte que té via directa amb el seu consumidor?
Sí, la veritat és que l'experiència de micromecenatge ha estat super, super positiva. Va ser una decisió que estem molt, molt feliços d'haver-la pres perquè ens ha apropat des de l'inici amb el futur lector i ha creat una relació amb aquest futur lector molt especial, no? De han estat seguint el procés, tots estaven pendents de veure si arribava al mínim, si es podia fer el projecte, han estat seguint les xarxes, quan han rebut la revista bueno, estaven super, super emocionats, super il·lusionats. Jo crec que aquesta relació que ja es va crear des de l'inici de la campanya de micromecenatge és difícil crear-la si no tens aquesta experiència, no? Llavors, bueno, estem molt contents i és una, bueno, una manera també de transmetre el tipus de relacions en les que creiem, no? Que és una relació propera, una relació honesta, una relació de compartir i jo crec que això a dia d'avui és important reforçar i enfatitzar, no?
A veure, si no recordo malament, les persones que han participat a aquest micromecenatge perquè neixi una revista, això, com dèiem, pausada, Memora la cultura, Memora la vida, perquè neixi aquesta revista, han rebut doncs, unes recompenses, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, això va ser molt, molt interessant, no? Com donem aquesta gent Niu, no? Tu pots aportar doncs, el que seria el bàsic de la revista per donar suport i tenir la revista, però tens diverses opcions, no? Llavors, bueno, recompenses hi ha diverses, des de també treballs pues, de persones d'aquí, d'artistes, pues, un llibre molt interessant sobre un tema que es diu la guia de transició, no? Sobre temes de canvi, social, i bueno, i vam trobar maneres molt variades de que la gent pugui donar suport, no? Ja sigui una classe de ioga o un llibre, una samarreta, una obra original d'un artista d'aquí, no?
Si ens volem fer lectors de la revista New, què hem de fer? Ens hem de subscriure, hem d'anar a la pàgina web? Com ens posem en contacte amb vosaltres?
Mira, tens diferents opcions. De moment, la campanya de micromecenatge encara està activa fins al dia 28, fins aquest dissabte, i a partir, bueno, mitjançant la plataforma, doncs, pots contribuir, pots comprar la revista o pots contribuir d'altres maneres, com ha comentat el Jorge. I després ja tenim diversos punts de venda aquí al voltant. Tenim la llibreria Puput de la Bisbal, la llibreria Bookman de Figueres, la llibreria Cucut de Torroella, també el centre social de Jafra, evidentment, també es pot trobar. I si no, a partir de la setmana que ve, tindrem habilitada la possibilitat de comprar-la a la nostra web, a new-empordà.org, i aquí hi haurà la possibilitat de comprar-la tant en digital, que també l'hem fet en format digital, però també en paper, que la recomanem totalment en paper perquè és un objecte molt, molt maco i molt, bueno, que nosaltres sempre diem que s'ha de tocar, no s'ha de tocar.
Nosaltres que volíem lligar-ho tot plegat, ja ho sabeu que avui estàvem parlant de la gran dama del teatre català, Montserrat Carulla, precisament una dona enamorada del seu Empordà, enamorada d'una terra com la de Llançà, per exemple, i el Jorge ens deia, nosaltres portem poquet a l'Empordà, però déu-n'hi-do el que hem fet amb el poquet que em porteu. Què té, Jorge, l'Empordà que tant enamora?
Ui, l'Empordà, mira, nosaltres fa poc que vivim, bueno, poc, 2 anys i una mica més, però tenim amics aquí, sempre veníem per aquí, i ja sentíem que té alguna cosa, i ho té realment. No sé com t'ho explicaria, de vegades les coses que se senten són difícils d'explicar, no? Per mi té una essència, té un... A part de la bellesa que té de paisatge, en certes parts, perquè també té molts camps de cultius transgènics que semblen molt macos, però no ho són, té molt... Per mi l'art és una cosa que m'ha tret sempre i he sentit que aquí hi ha molt d'art, i et dones compte que hi ha molts projectes artístics, molta gent que està fent moltes coses. L'art és brutal, no? A part de la seva situació geogràfica, el mar, a prop de França, jo crec que és un lloc, bueno, molt, molt especial. I se sent. A mi m'és difícil explicar-ho, ja t'ho dic.
Elena Salcedo, Jorge Carrasco, integrants del projecte de la revista New, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada molt gran i força.
Gràcies, Carles. Moltes gràcies. Adéu.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Salut natural per tothom, de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel. Una oportunitat per informar-te sobre la teva salut. Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
A primera hora, amb Joan Trias.
En parlàvem amb ell la setmana passada de cinema, us el presentàvem i dèiem tindrem una secció setmanal on parlarem de cinema. Doncs bé, aquesta secció ha arribat, es diu Fila 7 i ell és Néstor Company. Què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan.
Molt pocs minutets que ens queden per arribar a les 10 del matí. Primer de tot, demanar-te disculpes perquè a aquesta hora estem intentant doncs, recuperar la figura de Montserrat Carulla. N'hem parlat amb la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, amb el crític de teatre, Andreu Sotorra, amb l'actor Joan Pere. Per tant, deixa'm començar per aquí, Néstor. Una de les grans, Montserrat Carulla,
I tant, i tant. Sens dubte una gran dama de la cultura catalana i una pèrdua també irreparable per al nostre món de les arts, una actriu tot terreny doncs, que va cultivar teatre, cinema, televisió, ràdio i que sobre els escenaris doncs, va desenvolupar tot tipus de dramaturgies sempre amb un nivell de qualitat extraordinària.
I avui, precisament, que ens volies parlar d'una pel·lícula. La pel·lícula és aquesta.
Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Diana. Y todo será muy distinto.
Ciudadanos del mundo, estoy aquí para cambiaros la vida. Todo lo que queráis, todo lo que soñéis puede ser vuestro.
Parece que has visto un fantasma. Diana, mírate, es como si no hubiera pasado ni un día.
La película es Wonder Woman. Néstor.
Sí. En aquest any tan difícil que estem passant i que en el món del cinema s'ha traduït en pràcticament l'ajornament de totes les grans estrenes previstes, doncs bé, ens arriba ara, finalment, acabant aquest any 2020, ens arriba doncs, una de les possibles de les estrenes que hi havíem fortes previstes inicialment, que després de tres ajornaments doncs, finalment s'ha decidit que ens arribi a casa nostra el dia 16 de desembre i als Estats Units doncs, amb una espècie d'estrena híbrida el dia de Nadal entre sales i la plataforma streaming d'HBO Max. Llavors, doncs, en aquest any realment tan estrany i tan dur per la indústria del cinema, doncs l'acabarem també d'una forma bastant curiosa.
Si no m'equivoco, Wonder Woman forma part de la franquícia, diguem-ho, de DC Comics i DC Comics, que és rivalíssima, entenc, d'una altra de les grans franquícies com el món de Marvel. No sé com ho porten tot plegat, això.
Sí, la veritat és que estan en una lluita franca, absolutament desaforada, però sembla veure's com si el cas de DC, ara amb el llançament de Wonder Woman en sales, vulgui enviar un missatge a les grans cadenes de cinemes als Estats Units, que realment ho han passat extraordinàriament malament i en ciutats importants ni tan sols han arribat a obrir, doncs se'ls envia un missatge de dir nosaltres seguim apostant i us donem la possibilitat de que, malgrat que durant el primer mes estigui compartit amb HBO Max, passat aquest mes tornareu a tenir l'exclusivitat d'exhibir la pel·lícula. Llavors, crec que això és una jugada tàctica de Warner, en aquest cas, per dir, en el futur, quan tornem a funcionar plenament, recordeu-vos-en que nosaltres vam apostar per l'exhibició cinematogràfica en les pitjors circumstàncies, i crec que això tindrà un efecte en la lluita futura amb Marvel, que l'any que ve, recordem-ho, té previst en principi 4 estrenes.
Ens queda res, mig minutet, però sí que volia preguntar-te, tot i que estem parlant de Wonder Woman, que s'estrena doncs, ara i és una de les grans pel·lícules que deies de l'any i de DC, però sí que Marvel té un projecte entre mans fa anys, que és l'univers Marvel, que és a llarg termini, que té moltíssimes pel·lícules per avançat.
No sé com ho porta això i la pandèmia fins a quin punt li ha trastocat tots els calendaris, no?
Naturalment, ha hagut de passar tot el que tenia per aquest any a l'any que ve i també moure dates pel 2022 i inclús 2023. És a dir, ha fet tota una reestructuració, però si s'observa el seu quadre d'estrenes, la veritat és que ja estan perfectament reorganitzats i ens prometen 3 anys molt intensos d'estrenes.
Néstor Company, de moment, avui ho hem de deixar aquí, de nou disculpes perquè sabem que és molt poc temps per parlar de cinema, però deixa-m'ho dir, tant a tu com als oients, serà compensat perquè a mi m'agrada molt el cinema i per tant en parlarem molt més. Néstor, moltíssimes gràcies per ser un altre dia amb nosaltres.
Moltes gràcies i a reveure.
Fins al proper dimecres, que vagi molt bé. Nosaltres que ho anem deixant aquí, no sense abans, us havíem promès la promesa i marxem amb aquesta promesa de part de tot l'equip. És aquesta.
Mare meva, quina son.
Mare meva, quina mandra.
Nois, amunt, que ja és hora.
Ostres, espera, que ja en van...
500!
L'1 de desembre, la primera hora arriba als 500 programes i ho farà amb sorpreses, entrevistat sorpresa i més sorpreses. Ve de gust, oi? El dimarts 1 de desembre a les 8 del matí, el programa 500 de primera hora a Ràdio Estel.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperaran ben avinguts i ben desperts.
Fins demà a les 8, que vagi molt bé.